Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Soc el Clarín Vallès i felicito molt cordialment a Catalunya Cristiana, que ens ha donat 2.000 números sense dir gaires bestieses. És moltes notícies, molt espai per comentar coses i sempre dient coses interessants i positives. És fantàstic.
Catalunya Cristiana. 2.000 setmanes amb tu. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Del 5 al 8 de maig, vine a Fàtima amb el Club Més Amics. Un peregrinatge irrepetible en el qual coneixerem alguns dels llocs sants de la ciutat de Fàtima. Descobrirem el seu santuari, podrem viure la processó de les espelmes, visitarem la casa dels pastorets i molt més. Del 5 al 8 de maig, peregrinatge a Fàtima amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es. Família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
L'altre dia al Fem Família parlàvem sobre educació en el lleure, sobre oci en l'educació. Però avui volem parlar aquí al Fem Família d'una altra cosa. Volem parlar d'això. We don't need no education. Doncs volem parlar sobre educació. Avui el Fem Família, per això ens visiten avui aquí als estudis de Ràdio Estel la Cristel Martínez, coordinadora d'innovació educativa del Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres de Gràcia, de Barcelona, i l'Albert Mercè, coordinador d'estres escolars de l'Escola Sant Josep. Molt bona tarda i gràcies per venir tots dos.
Bona tarda.
Moltes gràcies a tu.
Primer de tot, com està l'educació avui en dia? Situem-nos.
Doncs l'educació crec que sempre està en un procés constant de canvi i aquests darrers temps aquest canvi es veu més evident. Estem en un moment en el que les escoles s'han de pujar al tren del canvi, d'adaptar-se als alumnats i a les necessitats que tenen, que cada vegada són més diverses i cada vegada són diferents.
Falten eines i falten recursos per millorar aquesta educació?
Sí, falten eines a nivell de formació. Al final jo crec que tenim, la majoria dels mestres, moltes eines a l'abast, però recursos sí, recursos per poder atendre les necessitats dels alumnes, per poder tenir més temps per parlar amb els companys, per poder-te preparar. És una manera de treballar que requereix moltes trobades, molta reflexió i el ser crítics en el que s'està fent en el dia a dia.
Una d'aquestes eines, Albert, seria les extraescolars com a vincle entre família i escola?
Per suposat. Hem de pensar, doncs, que a dia d'avui les famílies tenen un horari extensiu, i tant el pare, la mare, hem de pensar que a dia d'avui el paper dels avis és importantíssim, però no arriben a tot. Aleshores, doncs, aquests buits de temps doncs, els ocupen les extraescolars, ja no només a l'hora de les tardes. Hem de pensar que les associacions de pares i mares, en aquest cas, lligam amb les escoles, es produeixen activitats en les hores del menjador. I els nens dinen, tenen les seves activitats d'escacs, anglès... I hem de pensar que els nostres fills, parlo ara també com a pare, tenen una jornada laboral intensa. I arriben a l'escola a les 8 o les 9 del matí i en alguns casos doncs, poden arribar a sortir a les 7 de la tarda. Llavors crec que les extraescolars tenen un paper molt important en l'educació com a complement de l'escola.
Quin és aquest lligam que ha de tenir el nucli familiar, no només amb l'alumne, que per suposat forma part d'aquest nucli familiar són els seus fills, sinó amb l'escola, que és qui s'encarrega d'educar o ensenyar els seus fills? Per cert, l'escola ensenya o educa?
L'escola, sota el nostre punt de vista, educa juntament amb la família. No només ens podem ajustar a ensenyar, sinó que hem d'educar, però sempre amb la col·laboració de les famílies. Perquè, a més, els nanos ho saben. Sempre que hi ha alguna fissura entre escola i família, els nanos ho saben i se n'aprofiten d'això, no? I han de saber que anem tots a una i que anem tots a la mateixa direcció.
Us ho pregunto tots dos, Albert, també com a pare, com deies. Tan canvi educatiu és bo per als alumnes?
Jo no crec que sigui bo pels alumnes, sinó per la societat. Pensa que l'alumne, al final, agafa una etapa d'ensenyament o educació i va amb ella gairebé fins al final. El problema seria doncs, que cada 2 o 3 anys estiguéssim canviant. Llavors jo crec que sí que seria traumàtic. Pensa doncs, que l'educació o l'ensenyament de fa 10, 15, 20 anys no té res a veure amb el dia d'avui. Abans es deia que els nens venien amb una barra de pel braç i ara venen amb l'iPad, amb la tablet i l'smartphone. O sigui, jo crec que el procés educatiu i l'ensenyament ha d'anar canviant segons els temps.
Cristel, deixa'm preguntar-t'ho d'una altra manera.
Sí.
Cal un programa nacional per redefinir un projecte en comú sobre l'educació ja estable?
Creiem que, òbviament, els canvis són importants i nosaltres hem d'evolucionar amb els alumnes, però a nivell de temes legislatius creiem que el que provoca és una inestabilitat social a tots els àmbits, família, alumne, els professorats i a la societat en general, el concepte del mestre, el concepte de com ha de dur a terme aquestes classes, no? Nosaltres creiem que sí, jo crec que amb qualsevol mestre que parli estudiarà, t'ho defensarà, que cal seure, i més enllà de les diferències ideològiques, què és l'important en una educació tenint en compte l'alumne com a centre d'aquesta educació.
Ara l'Albert ens parlava sobre un nou alumnat, no? Una nova generació que ha arribat del segle XXI. Com s'incentiva tota aquesta generació a seguir estudiant?
Doncs nosaltres, sobretot, el que intentem buscar són metodologies actives. L'Albert deia, no?, aquestes jornades que tenen els nanos tan llargues, el que intentem és aprofitar el màxim de temps a l'escola, perquè sabem que en moltes ocasions, per impossibilitat dels seus horaris o dels horaris dels pares, a casa el que han de fer és gaudir d'estar a la família, d'estar junts al sopar, d'explicar-se el que han fet el dia. No poden estar tota la tarda o tota l'estoneta que estan amb els pares fent una feina repetitiva, no? Llavors, nosaltres el que intentem sobretot és això, és donar-los metodologies actives, explicar-los què passa al seu voltant, que sàpiguen què està passant, que tinguin un esperit crític i que al final no sabem quines professions hi hauran quan ells sortiran, però que sàpiguen també totes les opcions que tenen. En el moment en què acabin la secundària obligatòria, tots els camins que poden escollir i que al final tots aquests camins són vàlids, sempre i quan, sempre els diem que trobin allò que a ells els agrada, que no hi ha res millor que treballar d'allò que t'agrada.
Una de les metodologies que s'usava actualment en algunes de les escoles i que sembla que està innovant, no?, és aquest horari lliure. Què us sembla un horari lliure per a l'alumnat?
Per la part que a mi em toca, nosaltres creiem que la clau està en combinar una miqueta de tot. Nosaltres tenim el que us comentava, no?, les primeres franges horàries fem les matèries instrumentals, que són les llengües i les matemàtiques. Després del pati fem tot el que és les artístiques i la part més física. I a les tardes tenim una franja en la que treballem aprenentatges basats en problemes, projectes, perquè al final l'alumne necessita tenir una guia del temps. Com invertir aquest temps? Al final nosaltres com a treballadors hi ha poques feines que tu arribis a la feina i et diguin fes el que vulguis fins a l'hora de marxar. Necessites petites píndoles per poder anar treballant. Llavors nosaltres, més que en un horari lliure, creiem en l'equilibri de les diferents metodologies de treball.
Albert, com a pare?
A veure, jo... Hi ha coses, doncs, de les noves metodologies que comparteixo, sobretot, doncs, el que és el treball en equip, en grup. És a dir, jo perquè convinc, encara que sóc relativament jove... vinc del que és l'antiga escola, no? Del que és l'EGB, el BUP. Clar, fins que no arribes al món laboral o als estudis universitaris, el treball en equip no el coneixes, no? Aleshores, doncs, pel que ens han anat explicant tant la direcció, els professors, tutors de l'escola, i en aquest primer mes i mig hem vist, doncs, que el treball de grup es treballa ja gairebé des del que és infantil, des de P3... I jo crec que és important, perquè al cap i a la fi és el que et trobaràs el dia de demà. I jo crec que el treball en equip no és una cosa que s'hagi implantat a nivell laboral a dia d'avui, sinó fa molts anys, i crec, doncs, que aquest punt es treballi des de ben petits, que no siguin més els individualistes, és molt important, no? També el que estem veient és que aquells nens que tiren més del grup, doncs a l'hora de treballar en grup permet, doncs, tirar, no?, d'aquells que són més fluixets... Dic fluixets en teoria, perquè a vegades els nens no és que siguin més fluixos, sinó que acostuma a ser una miqueta més baguetes, no?, podem dir. Aleshores, doncs, això fa que ajudi molt a créixer, en aquest cas, els cursos. I crec que és positiu, perquè sempre hem de tirar. Ha d'haver-hi un líder i els altres que el segueixin. Llavors, doncs, és bo que cada nen arribi a assumir el seu rol.
I torno a les activitats extraescolars. L'altre dia entrevistàvem en aquest mateix programa la directora d'un esplai i parlàvem sobre l'educació en el lleure. L'activitat extraescolar d'una escola no deixa de ser educació en el lleure?
Sí. Suposo que amb la persona que va venir de l'esplai hauria de tenir, doncs, la sensació, doncs, que hi ha famílies que sí que veuen l'esplai o les extraescolars com una educació en el lleure i altres, doncs, que ho consideren una part que nens, no? I no tots els nens, doncs, volen fer escacs, no tots els nens volen fer anglès, no tots els nens volen fer futbol o bàsquet. Però, clar, és el que dèiem al principi. Els pares tenen una jornada laboral, no tots tenen a disposició, doncs, de tenir els avis o familiars, i un cangur sempre és molt més car, doncs, que una activitat extraescolar. Aleshores, doncs, tenim aquest problema, però el fi sempre és el mateix. Nosaltres aquí estem, doncs, perquè els nens aprenguin un esport o aprenguin un idioma... aprenguin arts escèniques. Nosaltres doncs, tenim tot el que és teatre musical, tenim el que és robòtica, i tenir aquesta part d'educació, no? No només ensenyar, sinó educar com a complement de l'escola i les famílies.
Cristel, veiem al revés. Com us ajuda aquesta AMPA o aquestes activitats extraescolars al vincle amb l'alumne i amb la família a l'escola?
Nosaltres, com a claustre, el que intentem sempre és fer-nos presents en aquestes activitats extraescolars, sobretot en les cloendes d'aquestes activitats extraescolars. Intentem sempre preguntar, que els nanos vegin que estem al tanto de les activitats que fan. Per exemple, en el cas de robòtica, jo tinc un gran nombre d'alumnes de la meva classe a 6è que estan fent robòtica i intentar doncs, bueno, que tinguin aquest espai a classe per poder explicar, per poder veure el que estan fent i ells sentin que el que diu l'Albert, que aquesta activitat que estan fent tant al migdia com a la tarda no és un no puc estar amb els pares a casa, sinó que estic aprenent i que també les extraescolars són un agent educatiu més, no? I llavors, com a claustre, nosaltres tenen sempre el nostre suport perquè creiem que és fonamental que els nens tot allò que facin tinguin un per què. Que no és faig això perquè no tinc altra cosa a fer, sinó que tot allò que facin tinguin un per què, no?
I m'explicaves també, fora d'antena, deixa'm dir-ho, com us serveix de vincle amb la família participant en les mateixes activitats al mateix professorat, oi?
Clar, nosaltres moltes vegades en aquestes activitats extraescolars, sobretot en el cas de nanos més grans, moltes vegades jo no puc veure els pares dia a dia perquè marxen sols i en aquestes trobades doncs fas molt de vincle amb les famílies, sobretot cap a final de curs, el que et deia abans, no? El mes de maig-juny és un mes amb el que el claustre de professors, juntament amb les famílies, dediquem hores fora de l'horari escolar a trobar-nos i a veure el resultat d'aquest esforç que han fet els nanos i els monitors durant tot el curs.
Un esforç educatiu que, a més, s'està fent potenciant aquesta innovació. Potenciar la innovació vol dir qualitat en la millora d'educació?
Mira, és el que també parlàvem abans, no? Ara sembla que el rètol de la innovació, el que has dit tu, Albert, abans, és sinònim de qualitat.
De ser bo.
Sí. Nosaltres sempre el que intentem parlar és que anem a fer metodologies per adaptar-nos a les necessitats que tenen els nostres alumnes. Siguin, li vols dir metodologies innovadores? Perfecte. Però són noves metodologies de treball, perquè al final moltes d'aquestes metodologies, és el que parlàvem, ja s'estan fent des de fa molts anys, no? I llavors el que volem és un canvi de xip, un canvi de mentalitat amb noves metodologies de treball que siguin útils, realment siguin útils, per tots els nostres alumnes.
Segurament hi ha oients que ens estiguin escoltant que pensin, ostres, jo el curs que ve o d'aquí molt poquet he d'inscriure el meu fill en una escola, no? Què diferència actualment, vosaltres sou d'una escola concertada, què diferència actualment una escola concertada d'una privada, d'una pública?
Què creus?
Bueno, jo com a pare, crec que les distàncies s'estan reduint considerablement. Hem de pensar que l'escola concertada, el que era l'antiga privada, doncs si van aconseguir aquests concerts era perquè hi havia poques escoles públiques. Jo crec que ara a nivell autonòmic, estatal, doncs està havent un esforç molt gran a nivell econòmic i estan sortint escoles públiques a dojo. Per exemple, en la nostra casa, en el barri de Gràcia, doncs si abans en trobaves 3 o 4, ara de cop i voltes en tens 6 o 7. Aleshores, jo crec que no és que sigui per un augment de la població de nens, perquè, precisament, comparant amb fa 20 anys, les classes són molt més personalitzades, reduïdes, estem parlant de 20-25 nens, jo me'n recordo que érem gairebé 40 a classe, i jo crec que s'està reduint perquè n'hi ha inversió. I pensem que aquestes escoles que s'estan obrint tenen els últims equips, tenen les últimes tecnologies, a més a més estan entrant professorat que és nou, és a dir, que són gent jove, amb empenta, i que agafen aquestes idees molt ràpides. Aleshores, clar, aquí és el que dic jo, l'escola concertada és renovar-se o morir, no? Aleshores, doncs, aquí ha de conviure doncs, el que és la generació de professors que porten molt més anys, adaptar-se a la nova situació, agafar aquesta empenta de gent jove com la Cristel i la generació que tenim a l'escola i tirar del carro, perquè sincerament, les diferències s'estan reduint. Llavors hem de buscar l'excel·lència.
Ara l'Albert parlava d'una cosa molt important i són les noves tecnologies que es fan servir actualment. Són les anomenades TIC?
Bueno, ara ja des de fa un temps són les TAC.
Explica'm aquest canvi.
Sí, no, al final, bueno, jo crec que és un canvi de nomenclatura. Val? El tema de bueno, les TIC, les TAC, com li vulguis dir, al final són eines que els nanos estan acostumats a fer servir, però que nosaltres sempre remarquem molt a les famílies que les facin servir no vol dir que facin un bon ús d'aquestes tecnologies. M'explico. Nosaltres a l'escola tenim tablets, nosaltres treballem amb tablets, moltes vegades fins i tot els nanos porten les tablets de casa seva i treballem amb elles, i nosaltres hem de guiar-los en com fer servir aquestes tablets. No és el mateix que un nano estigui mirant vídeos al YouTube a la tablet o tingui quatre jocs per jugar, sinó la recerca d'informació, com fer servir les xarxes socials. És una tasca que tenim molt des de cicle superior cap amunt, cap als nanos de l'ESO. I llavors és saber fer-ne el bon ús. No és només simplement tenir-les, sinó fer-les servir bé.
Deia en Xavier Salamartín, l'economista prestigiós, no?, que també està implicat en molts temes d'educació, que el professorat ha d'entendre també que l'alumnat a vegades sap més que el professor sobre tecnologia, no? Això s'ha d'admetre?
Sí, i que l'alumnat sap molt més de tecnologia, o ja no sap molt més, sinó que la fa servir molt més i està més curtit en aquest sentit que pares i que professors. Nosaltres, com a mestres, i jo sempre parlo amb els pares, que l'obligació que tenim és estar informats de tot el que passa a nivell tecnològic, perquè si els meus alumnes de cop i volta un dia em parlen de X joc o de X xarxa social, jo puc ser-ne o no usuària d'ella, però saber de què m'estan parlant. I moltes vegades l'alfabetització digital és molt important. I nosaltres, com a mestres, intentem també donar un cop de mà a les famílies, perquè per generació hi ha molts pares que no ho dominen i demanden aquesta ajuda al claustre de professors. I en el cas de les mestres o els companys que porten més temps a l'escola, doncs el mateix. Elles intenten estar al dia amb les que som més joves o amb fills, o intenten estar al dia per poder donar resposta als nostres alumnes.
Això entenc, Albert, que com a pare també us passa, no?
Sí, cada cop més. Jo ho veig sobretot doncs, pels nens que entreno a l'equip de futbol. I són els nens de secundària, i llavors veus que van avançats al seu, bueno, al que era el meu temps, no? Uh-huh. Aleshores, estàs parlant doncs, amb petits adults, i aquí és on hem de marcar els pares professors que són petits adults però no deixen de ser nens. Aleshores, hem de saber limitar molt bé on està la delgada línia roja. I no ens hem de deixar enganyar. I són, en alguns casos, nens de primària, nens de secundària, fins i tot la gent de batxillerat. Els pares, els professors, hem d'anar de la mà, fins i tot doncs, amb els monitors o coordinadors d'esports, i anar tots a una. I hem de pensar que la nostra tasca respecte als nens és bàsica a dia d'avui. No ha de ser un complement als pares, sinó crec que a dia d'avui un pes molt important, no de l'ensenyament, sinó de l'educació dels nostres infants, ve a l'escola. Crec que és un error, però és la situació actual. I els tutors i monitors passen moltes més hores entre setmana amb els nostres infants que els mateixos pares.
I com podem solucionar aquest error?
Això se li diu conciliació familiar, un horari ben establert com els països nòrdics, com pot ser treballar de 7 a 3 de la tarda, jo signaria ara mateix, però en alguns casos és inviable. Per què? Perquè estem en un país doncs, que a nivell climatològic no ho permet, no? Per què? Tenim doncs, dies doncs, amb molt de sol, molt... Aleshores, doncs clar, et permet això d'allargar la jornada laboral, sobretot quan és la primavera i l'estiu, de dir, mira, és que encara fa sol, doncs són les 6 de la tarda, doncs a l'oficina, no? És complicat, però per tema social.
Per tant, Cristel, la reforma horària que s'està plantejant, que de fet ja està avançada, ajudaria a tot això?
Sí, nosaltres quan ens venen informes a països nòrdics, com ha dit l'Albert, sempre sembla que la responsabilitat recau a les escoles i nosaltres diem que al final és un tema social. Si nosaltres tenim nanos que fins a les 9 de la nit no veuen els seus pares, per molt que jo els deixi sortir a les 3 de la tarda, és que serà contraproduent, perquè al final seran de 3 de la tarda a 9 de la nit sols fent un extraescolar amb un cangur i al final això només seria factible amb una reforma laboral en què permetés als pares de nanos amb edats molt concretes, sobretot els primers anys de vida, doncs tenir aquesta oportunitat de poder estar més amb els seus fills.
Parlàvem d'aquest salt qualitatiu fa una estona de la innovació a l'hora d'educar, no? Fem un exercici de fer-ho al revés. Fins a quin punt l'educació antiga, i no tan antiga, de fa uns quants anys, encara va servint?
Nosaltres, el que et deia abans, no? Intentem combinar moltes metodologies. Sí que és cert que dins d'aquesta combinació de metodologies no t'hi trobaràs cap profe que estigui allà explicant durant una hora, però sí que creiem que hi ha conceptes, que hi ha continguts que es necessiten treballar d'una manera específica, més individual. Nosaltres combinem molt el treball cooperatiu, el que deia l'Albert, dins d'aquest treball cooperatiu, cada nano té un rol i no és anem a fer un treball en grup, uns descansen i l'altre treballa, que és una miqueta com nosaltres fèiem els treballs en grup, sinó que cada nano té un rol dins d'aquest grup i cada nano té una funció molt específica. Però hi ha moments en els que diem, doncs vinga, anem a comprovar això, anem a fer aquest exemple de manera individual, perquè així el nano també pot saber, s'autoregula l'aprenentatge i pot saber si ha après aquell contingut específic.
I un professorat que sí que té ganes doncs, d'innovar la seva forma de donar classe, no? La seva forma d'ensenyar, quines eines té per fer-ho possible?
L'eina fonamental són les ganes. Les ganes de voler millorar. Després, jo crec que en aquest sentit parlo com a experiència pròpia, tenir un claustre, de tenir uns companys que et recolzin. Nosaltres, a nivell de claustre, funcionem molt, anem totes a una i això jo penso que és fonamental, veure que les teves companyes et recolzen i després, òbviament, un equip directiu també que allà on tu tires ells t'acompanyen i et donen la total confiança de provar, de treballar i jo crec que és això, al final són les ganes fonamental, però sobretot tenir uns companys i un equip directiu al darrere que t'acompanyi i que vegis que et dona l'oportunitat.
I suposo que per això també calen coordinadores d'innovació educativa, oi, Cristel?
Sí.
Doncs sí. Coordinadora d'innovació educativa, Cristel Martínez, i coordinador d'extraescolars del Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres de Gràcia d'aquí de Barcelona, Albert Mercè. Moltíssimes gràcies per venir avui al programa i exposar-nos totes aquests temes.
Gràcies a vosaltres.
I a tots els oients, fins la setmana que ve, amb un altre tema, com sempre, dedicat a la família, aquí, al Fem Família, de Ràdio Estel.
Fem Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. La Universitat Internacional de Catalunya et presenta l'Institut d'Estudis Superiors de la Família, un espai d'investigació, docència i difusió en el camp científic de la família i les polítiques familiars. Postgraus, jornades, seminaris i un equip de professionals compromesos amb el progrés de la societat des del vessant familiar. Institut d'Estudis Superiors de la Família. Més informació a uic.es.